Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Trobada històrica al barri dels Marinals d'aquí a una hora, després de 30 anys de reivindicacions, els propietaris dels 170 immobles en mal estat del barri ultimaran els detalls de l'estudi que ha de decidir el futur dels seus pisos. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'Escola Raona acollirà una trobada entre els veïns, l'Agència de l'Habitatge, l'Ajuntament de Sabadell i tècnics del Col·legi d'Arquitectes. Precisament, aquests seran els encarregats de decidir si cal que els pisos vagin a terra i l'agència n'ha de fer de nous o bé si es poden rehabilitar. El president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García, és optimista malgrat tot.
Nosaltres sí que estem convençuts de que al final la solució més digna, la solució més raonable seria fer la substitució de les 170 vivendes. Però som realistes, som David contra Goliat, i Goliat no està per la labor de gastar-se diners en substituir i contentar aquestes 170 famílies.
García també ha qualificat aquest desenllaç com el final d'un malson.
Un barri dels Marinals que també podria ser objecte del projecte Aporta.
De moment ja s'ha confirmat que es farà al barri de Can Puiggener. 400 habitatges seran visitats per 8 picaportes, persones que ajudaran a integrar els habitants dels domicilis i detectar si tenen necessitats socials. És un projecte que bandera la Federació d'Associacions de Veïns.
I si voleu fardar de ciutat a Instagram, l'Ajuntament ha creat una ruta selfie a Sabadell en els llocs més emblemàtics del municipi.
De fet, s'han instal·lat uns suports per deixar els telèfons mòbils i poder-se fer fotos en diversos espais destacats de la ciutat. La plaça de l'Ajuntament, la Torre de l'Aigua, el Mercat Central o la Capella de Sant Nicolau han estat alguns dels llocs escollits per potenciar el turisme a la ciutat.
En esports, l'Ajuntament i l'aeroport ja llueixen la bandera arlequinada.
Són les dues últimes institucions que s'han sumat a la campanya Sabadell Tots i Guanyem quan falten 10 dies per l'inici del play-off d'ascens.
Aquestes són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, però, repassem l'estat dels serveis. ...27 graus ara mateix a Sabadell, cel serè, un dia plenament d'estiu. En Sergi Gallego ens explica què hem d'esperar les pròximes hores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat. Si bé s'observen nuvolades a punts de muntanya, sobretot del Pirineu i del Prepirineu, on són probables alguns ruixats febles aïllats. A banda, arribaran bandes de núvols alts i mitjans a la meitat sud i oest del país, i a la nit es formaran intervals de núvols baixos al litoral, sobretot al sector sud. La temperatura serà lleugerament més alta, si bé a les Terres de l'Ebre i al litoral sud serà lleugerament més baixa. Oscil·larà entre 24 i 29 graus al litoral i entre 29 i 34 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, arribarà una pertorbació que portarà inestabilitat, sobretot al Pirineu i al Prepirineu, on s'esperen xàfecs amb tempesta i calamarsa o pedra. De fet, és possible que siguin localment forts en aquests sectors. A la resta, la nuvolositat augmentarà fins a quedar el cel mig ennuvolat. Per la seva banda, la temperatura pujarà un parell de graus i fregaran els 36 graus a ponent, mentre que la resta oscil·larà entre 29 i 34 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Pel que fa a l'estat del trànsit, a Barberà hi ha 2 quilòmetres de retencions en enllaç amb l'AP7 en sentit Tarragona. També hi ha complicacions al nus de la Trinitat, 1 quilòmetre de cues en sentit nord cap a Sabadell a la sortida de la ronda litoral i 2 quilòmetres també cap a la ciutat a la sortida de la ronda de dalt. També hi ha retencions a la C58 a l'alçada de Terrassa, 2 quilòmetres en aquest cas cap a Manresa. Passen 4 minuts de les 7. L'Entesa per desencallar la situació amb els 170 habitatges en mal estat al barri dels Marinals continua avançant. En poc menys d'una hora es celebrarà una assemblea per detallar com i quan es farà l'estudi independent que determinarà si les vivendes afectades al barri s'han de demolir o bé es poden rehabilitar, com assegurava l'Agència Catalana de l'Habitatge.
A les 8 de la tarda els veïns dels Marinals es trobaran amb representants de l'Agència de l'Habitatge, de l'Ajuntament de Sabadell i del Col·legi d'Arquitectes a l'Escola Raona. Barcelona. L'objectiu és abordar les diverses accions i possibles solucions a les quals s'hauran de sotmetre els 170 habitatges danyats. Pel president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García, per fi s'atén una reivindicació històrica dels veïns que feia prop de 30 anys que reclamaven solucions.
És el principi del final d'un malson, perquè fins ara sembla que vivíem en l'oblit de que ningú es preocupava de nosaltres i ara tenim la sensació de que des d'alguna banda han dit «Ostres, tu, potser aquesta gent té raó, anem a veure què està passant de veritat».
A partir d'aquest mateix divendres 10 de juliol, els tècnics del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya començaran a treballar sobre el terreny per estudiar els orígens dels danys i si es poden rehabilitar o si, al contrari, s'han d'enderrocar els habitatges. L'informe també detallarà quin cost té cada una de les opcions. El president de l'entitat veïnal descriu en què consistiran les proves a les quals s'hauran de sotmetre els immobles.
Durant aquests propers 15-20 dies es faran proves de tota mena de resistència, de suport, de càrregues, de vigues, de fonaments, d'estructura, de tot tipus, que puguin determinar si aquestes 170 vivendes estan afectades, igual que estaven la resta de 592, que sí que es van substituir i enderrocar.
Si res no es torça, les conclusions de l'informe arribaran a la tardor i serà el moment de tornar a seure's per avaluar els pròxims passos a seguir. Això sí, totes les parts s'han compromès a acceptar-ne els resultats, siguin els que siguin.
Llum verda a la posada en marxa del projecte Aporta al barri de Can Puigcener. Es tracta d'un programa social que ha estat reivindicat pels mateixos veïns del barri, que consisteix en contractar un equip de 8 persones del barri que hauran de picar portes i visitar unes 400 famílies per detectar situacions de vulnerabilitat.
Les persones picaportes seran contractades, formades i coordinades per visitar el veïnat més aïllat o en risc del barri i donar-los suport, consells i recursos sobre com millorar les diverses problemàtiques que es trobin en el seu dia a dia. Després de diversos intents fallits per tirar-lo endavant, ahir al ple municipal tots els grups hi van votar a favor, menys Esquerra. Manuel Navas, president de la FAP, valora positivament el projecte Aporta finalment arrenqui i serveixi per diagnosticar les mancances del barri.
Sin embargo, no sabemos por qué el equipo de gobierno anterior dos veces que se presentó, dos veces que tumbó. Y afortunadamente ha habido más sensibilidad y más voluntad política en tirarlo adelante ahora y afortunadamente ha salido. Será un proyecto interesante porque podremos llegar a bastantes vecinos, será un proyecto donde la propia la Federación de Vecinos contratará personal para poder hacer ese puerta a puerta, conocer, visitar a los vecinos, ver la problemática que existe y a partir de aquí sacar conclusiones y a ver si realmente se ponen las pilas las administraciones.
El projecte tindrà una durada de 5 mesos i compta amb un pressupost de 40.000 euros. La iniciativa veïnal que engegarà a Sabadell fa temps que funciona d'altres municipis, com ara Barcelona, Santa Coloma de Gramenet o Tarragona, i ha rebut diversos premis per aprofitar els aspectes positius de la diversitat.
Malestar la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell pel nou entrebanc en la posada en marxa de les obres del CAP Can Llong. Aquest cop l'aparició d'unes possibles restes arqueològiques al subsol dels terrenys on s'ha d'aixecar el nou equipament són els responsables.
El mes de febrer passat, CatSalut va adjudicar gairebé 2 milions d'euros per la posada en marxa de les obres del nou centre d'atenció primària Can Llong, unes obres que en principi havien de quedar enllestides a principis del 2022. Ara la possibilitat que hi hagi restes arqueològiques al subsol apunten a un retard i que aquests terminis s'allarguin. Manuel Navas, president de la FAP, recorda que malgrat ara aparegui un altre contratemps, aquesta infraestructura ha estat una reivindicació històrica dels veïns que porten ja més de 20 anys sense tenir un ambulatori al barri.
Lo que es una vergüenza por parte de las administraciones, sobre todo de la Generalitat, es que bueno, el CAP que se lleva ya reclamando, ya digo, hace 20 años que está reclamando lo del CAP, y que ahora, a estas alturas, o sea, que los diferentes equipos de gobierno se hayan hecho muy poco, el anterior, por supuesto, no hizo absolutamente nada, y ahora que se pone la cosa en marcha, resulta de que tenemos otro problema con el tema de que hay que ver si hay algún tipo de cuestiones arqueológicas y tal por en medio, ¿no?
Entre l'estat d'alarma i els treballs arqueològics, les obres s'hauran retardat uns 6 mesos, aproximadament. S'espera que el proper mes de setembre s'acabin les excavacions i a la tardor puguin començar les obres per tenir un cap a Can Llong.
Un informe determinarà el pròxim octubre quin volum de riquesa genera l'aeroport de Sabadell al territori. L'estudi està en plena fase d'elaboració i és un dels compromisos adquirits en el marc de la Comissió de Seguiment de l'Aeròdrom. Jordi Molins, portaveu de la coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès, n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Quan nosaltres vam tenir l'entrevista amb la fundació que fa l'informe, ens van dir que ells calculaven que sobre l'octubre aquest informe podria estar disponible. O sigui, que en principi a octubre sabrem què és el que diu.
Un organisme del qual en forma en part la Generalitat, AENA, els ajuntaments de Sabadell, Badia, Barberà i Sant Quirze, així com les entitats veïnals d'aquests municipis.
Al marge d'aquesta qüestió, Molins ha posat damunt la taula la necessitat d'avançar en altres temes relacionats amb l'aeròdrom. Jordi Molins ha insistit que allò que més preocupa continua a ser la seguretat al voltant de les instal·lacions que han patit diversos accidents mortals al llarg de la seva història.
L'únic tema que s'ha parlat en concret i se'ns ha explicat en concret és el tema mediambiental, o sigui, el tema del soroll. És l'únic que s'ha tractat, perquè a la resta, el de seguretat, nosaltres vam presentar 14 preguntes, de les 14 preguntes tan sols se'ns en van contestar dos, que són les que podia contestar el director de l'aeroport, l'exdirector, el que hi havia abans, i a partir d'aquí vam dir, bueno, si el resta de preguntes no la poden contestar i l'ha de contestar l'Agència de Seguretat Aèria, doncs que vingui l'Agència de Seguretat Aèria i que ens expliqui el per què es donen aquestes falles, aquests errors i aquestes irregularitats que tenim entès nosaltres.
Amb tot, el portaveu de la coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès no creu que la Comissió de Seguiment de l'Aeroport es pugui reunir, almenys fins passar l'estiu arran de la Covid-19. No obstant això, alguns dels acords presos en el si de l'organisme van endavant. A les últimes hores, per exemple, la Generalitat ha anunciat la instal·lació de 6 sonòmetres a Sant Quirze, Badia i Barberà del Vallès que mesuraran l'impacte acústic de l'activitat de l'aeroport de Sabadell. Es col·locaran els pròxims 12 mesos per un import superior als 55.000 euros.
Notícies vespre.
La plataforma d'interines de Catalunya a Sabadell ha aconseguit agendar una reunió amb l'Ajuntament per parlar del seu futur. El 30 de juny van entrar una instància perquè consideren que les persones que porten més de 5 anys amb aquesta relació laboral han de passar a tenir un contracte indefinit, com asseguren que manen les directives europees. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, però ho veu diferent.
Sembla que demanen és esdevenir funcionari de carrera pel pas del temps, sense passar per una oposició corresponent. Amb el marc normatiu actual, aquesta petició que fan no s'ajusta a dret, val? És a dir, l'Ajuntament no té aquesta potestat de fer-ho. Segons la normativa actual, només un jutge pot reconèixer aquesta condició en cas de que hi hagi una sentència,
A més, González també ha assegurat que alguns dels signants de la instància fa menys de 3 anys que treballen per l'Ajuntament i que, per tant, no poden accedir a les convocatòries per ser funcionaris. Unes places que assegura que treballen per oferir-ne com més millor.
Nosaltres treballem per treure el màxim de convocatòries possibles de les places que estan ofertades. Entre d'altres, aquest any s'han fet proves per consolidar treballadors socials, educadora social, auxiliars tècnics de biblioteca i estem a punt de treure les de personal d'atenció a públic, entre d'altres.
Una tercera part dels treballadors de l'Ajuntament, més de 500, es troben en places d'interinatge.
I encara en matèria laboral, l'Ajuntament contractarà una cinquantena de persones aquest mes per fer obres i serveis en diversos àmbits de la ciutat.
Són 53 persones en situació d'atur que seran contractades per l'empresa municipal de promoció econòmica. Els contractes seran d'entre 2 i 9 mesos per fer obres i serveis en benefici del conjunt de la ciutat. A més, tindran l'acompanyament d'un tècnic que els facilitarà instruments per la seva incorporació posterior al mercat de treball un cop acabi el seu pas per aquests programes.
I el consistori ha signat un acord amb Microbank per ajudar a persones emprenedores i microempreses a superar la crisi del coronavirus.
S'ha establert una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i els projectes d'emprenedoria. El criteri de concessió de microcrèdits per part de Microbank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.
I ahir va haver 3 incendis a Sabadell. El primer es va produir a Campoamor amb un foc en un matalàs abandonat a la via pública per causes desconegudes.
També es van encendre uns matolls a l'avinguda Polinyà, al Poblenou, afectant uns 15 metres quadrats. Finalment, aquesta matinada, pels vols de les 4, s'ha incendiat un vehicle estacionat al carrer Venècia-Canllong. A part de cremar aquest cotxe, el foc també ha afectat un altre vehicle aparcat a pocs metres. En tots tres casos, els bombers van apagar els incendis sense complicacions.
Obrim pàgina cultural quan arribem a un quart de vuit, perquè avui comença una nova edició del concurs Mirna La Cambra, unes proves que permetran seleccionar els participants del 14è curs de professionalització de l'Escola d'Òpera de Sabadell, que enguany està dedicat a la flauta màgica. Els aspirants s'enfronten a tres dies de competició en què hauran de cantar, primer, una ària de Mozart i, en segon lloc, un fragment de la flauta màgica.
I és que aquesta famosa obra de Mozart és el premi final, el premi somiat dels participants en aquest curs de professionalització. Tots aquells cantants que arribin a la fase final del concurs hauran de cantar el fragment de la peça que el jurat triï. A partir d'aquí, aquest jurat, presidit per Mirna La Cambra, presidenta de l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell, serà l'encarregat de decidir quins dels concursants entren al curs de professionalització. La mateixa Mirna La Cambra assegura que esperen molta participació en aquesta competició.
Fem el concurs per l'Escola d'Òpera, esperant, doncs, evidentment, que al setembre podem començar el curs. Estan venint molts alumnes, per tant, creiem que això anirà molt bé. La gent té ganes de divertir-se, té ganes d'esplaiar-se, té ganes de no estar més tancat, esclar.
El curs de professionalització obre les portes a poder participar en algun dels repartiments de les següents temporades d'Òpera a Catalunya. La temporada 2020-2021 donarà el tret de sortida precisament amb la flauta màgica.
Esperem i desitgem i confiem en que podrem fer la temporada pròxima, que l'obrirem amb la flauta màgica, que a més també és una òpera de Mozart molt popular, no?
Les proves del concurs Mirna La Cambra es donaran a terme entre avui i divendres al Teatre Principal de Sabadell.
I us ho hem dit en començar, l'Ajuntament de Sabadell vol reimpulsar el turisme local durant aquest estiu. Des del consistori han creat una ruta selfie, una ruta pels llocs més emblemàtics de la ciutat, on s'hi han col·locat suports per a mòbils per poder-se tirar una fotografia.
Els sabadellencs podran retratar-se davant indrets com l'Ajuntament o la Torre de l'Aigua, tot plegat, amb la idea que comparteixin després aquesta imatge a les xarxes socials amb l'etiqueta Visit Sabadell. Els que escriguin aquesta etiqueta a la fotografia podran imprimir el retrat en aquest mateix suport. Sònia Sada, regidora de Comerç, Consum i Turisme, explicat d'on neix la idea de crear aquesta ruta.
Va sorgir aquesta oportunitat de poder establir punts emblemàtics que són molt significatius i que, a més, posicionen quan són punts de trobada, a vegades amb gent que és fora de la ciutat i li dius, escolta, quedem a tal lloc, tipus, quan dius ajuntament, tothom sap on està l'ajuntament d'un poble. Doncs enteníem que aquests els havíem de visibilitzar, no només visibilitzar, ens queden molts altres, ho sabem, sinó que també havíem de generar inquietud a xarxa. I a través d'aquests paloselfies o ruta selfie o tòtems, el que hem volgut és generar aquest interès a xarxa.
Aquesta ruta recorre indrets com la Torre de l'Aigua, Can Gambús o el Parc Central. La mateixa Sònia Sada explica com s'ha fet la tria d'aquests espais.
Evidentment, el primer que va fer la pròpia companyia amb nosaltres, perquè ha estat un treball que hem fet a tres bandes. Per una banda, des del turisme, per una altra banda, espai públic, i la pròpia empresa que ha estat el que s'ha col·locat. Primer es buscava que fos en un espai que no entorpís, que no deixa de ser un element més que posem a la via pública. Aleshores, has de tenir una sèrie de factors en compte a l'hora de posar-lo. I aquí és on l'espai públic ens ha pogut determinar on s'havia de fer i què no.
Les primeres 10 persones que pengin a les xarxes socials una fotografia amb l'etiqueta Visit Sabadell seran premiades amb marxandatge oficial de la ciutat.
Aquest dissabte gaudiràs de l'Autocine de Sabadell amb Ràdio Sabadell.
Recorda que l'accés és exclusiu per a cotxes amb entrada adquirida de forma anticipada. Els vehicles descapotables hauran de portar la capota totalment tancada dins del recinte. Tots els ocupants han de dur mascareta per si han de sortir del vehicle i caldrà posar l'entrada adquirida a un lloc visible del cotxe. L'accés a l'aparcament s'obrirà 90 minuts abans de la sessió. Un cop dins, caldrà posar el fre de mà al màxim, tancar els llums i també el motor. No es podrà posar música a la ràdio del vehicle que pugui molestar els altres assistents i queda totalment prohibit fer sonar el clàxon ni fer cap mena de soroll dins del recinte. Ah, i les finestres han d'estar aixecades fins com a mínim a tapar els ulls dels ocupants.
Recorda, sigues respectuós amb les normes d'assistència i per escoltar la pel·lícula no oblidis sintonitzar
Ràdio Sabadell 94.6.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna al programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina.
A partir del 20 de juliol, no farem vacances.
Cada matí, de 9 a 11, us proposarem trepitjar el territori de nord a sud i de l'est a l'oest.
Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos.
Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
A punt d'arribar a un quart i mig d'avui, repassem altres notícies del dia més enllà de la ciutat, perquè l'ús obligatori de mascaretes en tot moment, encara que hi hagi distància física, entrarà en vigor demà a tota Catalunya després que el Procicat doni llum verda a la mesura avui mateix.
Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Quim Torra, durant la sessió de control al ple d'aquest dimecres. Segons ha detallat la consellera de Salut, Alba Vergés, serà obligatori a partir dels 6 anys i es preveuen multes de 100 euros per qui no ho respecti. Hi haurà excepcions, com ara fer esport o els casals d'estiu.
La norma general és que tothom marxi de casa amb la mascareta, vagi a fer el que vagi de fer, però evidentment es mantenen doncs, aquelles exempcions que ja havien estat posades en les primeres resolucions i, per tant, quan l'activitat ho fa incompatible, doncs, en el cas de fer esport, per exemple, que és una activitat que tothom veu molt normal que es pugui ser incompatible amb l'ús de mascareta, doncs, que pugui no utilitzar-se.
L'objectiu de la mesura és evitar més contagis per Covid-19 després del repunt de casos de les últimes setmanes. El Segrià és la comarca més afectada i confinada des del cap de setmana.
I confirmat precisament un 15è brot de Covid-19 al Segrià, un altre cop en una empresa hortofructícola.
De fet, aquest tipus d'empreses són les que registren un nombre més gran de brots detectats, 11 de 15. Els 4 brots restants estan localitzats en 2 residències de gent gran, un alberg amb 26 casos i un edifici del centre històric amb 15. Des del Parlament, Torra ha afegit que decretarà el confinament domiciliari quan els experts així ho recomanin, tot i que de moment no es contempla aquest escenari.
Si cal prendre un confinament domiciliari, el prendrem. Escoltarem sempre la veu dels experts. En aquests moments nosaltres no tenim uns experts que ens estiguin dient no, escolti'm, avancin cap al confinament domiciliari perquè serà la millor solució. Però el que jo escolti que hi ha aquesta posició sobre la taula per part dels nostres experts, no tingui cap dubte que la prendré. En cada moment prendrem les decisions que els experts ens demanin en cada moment.
La situació al Segrià fa que la segona planta per a malalts de Covid-19 habilitada a l'Hospital Arnau de Vilanova ja estigui gairebé plena. Ja es pensa activar una tercera planta perquè es necessiten més llits i s'avisa que es necessiten 20 metges especialistes més i 50 professionals d'infermeria.
I Sanitat registra 28.396 morts per coronavirus a Espanya, 4 més que dimarts i 383 nous positius.
Segons l'informe d'aquest dimecres del govern espanyol, hi ha hagut 9 defuncions en els últims 7 dies, 4 de les quals a Madrid i cap a Catalunya. Des que va començar la pandèmia. Hi ha hagut 252.513 casos confirmats per proves diagnòstiques, 383 de nous. L'autonomia amb més diagnòstics és l'Aragó amb 60, que té focus de contagis actius, seguida de Catalunya amb 52.
I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Queden tan sols 10 dies perquè arrenqui el play-off d'ascens a segona i la il·lusió cada cop creix més a la ciutat. L'Ajuntament i l'aeroport s'han adherit a la campanya Sabadell tots hi guanyem, lluint les banderes del centre d'esports en suport de l'equip.
Dos llocs emblemàtics de la ciutat que s'afegeixen d'aquesta manera d'altres com la Torre de l'Aigua o el Mercat Central. La vicepresidenta i responsable de l'àrea social del club, Anna Navés, ha agraït la resposta rebuda.
La resposta ha estat fantàstica, de la gent penjant les banderes als balcons, però també d'altres clubs com el Natació Sabadell, el Cercle, el Tenis Sabadell, i després l'Ajuntament, no? Que d'alguna manera ha estat com emblemàtic tenir la Torre de l'Aigua quasi folrada amb la bandera del Sabadell. També està la plaça Sant Roc, vull dir, a molts altres llocs, a Pere Quart, i això, vols que no, simbolitza doncs, el que voldríem tots, no? Pujar, i que això fos un benefici per tot el territori i per tota la ciutat.
La il·lusió que s'ha despertat en l'afició del Sabadell també ha quedat palesa avui amb les llargues cues que s'han fet a l'outlet, que el club ha obert al gol sud de la Nova Creu Alta, on la gent ha pogut adquirir diferents productes de marxandatge. Navés ha volgut recalcar la importància que tindria per tot Sabadell si l'equip és capaç de fer el salt a segona.
Costa d'entendre més a peu de carrer, però al final les xifres estan allí, no? Hi ha estudis de Cambra de Comerç, hi ha exemples d'altres clubs, Leganés, Getafe, molts clubs on es veu el canvi, no? Les xifres són reals, els llocs de feina augmenten, el PIB canvia, el tema a nivell econòmic per tot el comerç i per tota la ciutat seria un impacte important, i més en aquests moments, creiem.
A l'estadi, per cert, l'equip s'ha exercitat de nou a tan sols una setmana d'emprendre el viatge cap a Estepona, on s'allotjarà la plantilla arlequinada durant el play-off.
És a dir, quatre dies abans de la disputa de l'eliminatòria contra l'Atlético de Madrid B. Hi ha altres conjunts, però, que es desplaçaran abans. L'Ibiza, per exemple, ja ha anunciat que ho farà dilluns, però més matiner fins i tot serà el cas del Badajoz, que ho farà el pròxim dissabte. El Sabadell, abans de sortir de la ciutat, està pendent de confirmar si l'amistós contra l'Europa pot tenir lloc aquest divendres a la Nova Creu Alta. La gran majoria d'equips participants en el play-off estan jugant amistosos o partits d'entrenament per intentar arribar en l'estat més òptim. Avui, de fet, s'han vist les cares al Bilbao Atlètic i el Logroñés a l'ECM. Ahir es van enfrontar dos equips més que seran presents al play-off amb el triomf per 1-2 del Valladolid Promesa sobre la Cultural Leonesa.
I repassem altres qüestions en un format més breu. La Federació Catalana de Futbol estableix el calendari de les competicions de la temporada 2020-2021.
Al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre s'encetaran les principals lligues de futbol i futbol sala d'àmbit territorial a Catalunya. Entre elles, la primera, segona i tercera catalana i la preferent femenina. Un cap de setmana més tard, el 10 i 11 d'octubre, ho farà la quarta catalana, mentre que el futbol base no ho farà fins al cap d'una o dues setmanes, depenent de la categoria. Dates festives, com el Pont de la Constitució o Carnestoltes, s'habilitaran per a la disputa de partits, ja que el calendari quedarà comprimit a causa dels efectes de la pandèmia.
I en futbol sala, segona presentació oficial dels fitxatges del Club Natació Sabadell.
El torn ha estat per a Josep Maria Martínez, una de les incorporacions amb més renom que han fet els nedadors en aquest mercat. El porter, igual que Pepe Font, arriba procedent de la Pia i es torna a reunir d'aquesta manera amb el tècnic Borja Burgos, amb qui ja havia coincidit tant al carrer Garcilaso com abans al Castellà.
I fora de la ciutat, aquesta nit al Camp Nou a les 10, derbi Barcelona-Sabadell sense marge d'error per als dos.
Els blaugranes són a 4 punts del Madrid, faltant a 12 per al final de la Lliga, mentre els pericos poden baixar matemàticament a segona. Avui també juguen el Betis-Osasuna i el Getafe-Villarreal a 8:45. Mentre ahir el València va guanyar 2-1 al Valladolid del porter sabadellenc Jordi Massip, i Celta i Atlético van empatar 1-1.
Presentat el play-off de descens a segona B, que arrencarà també la setmana vinent a Badalona.
El dissabte 18 es veuran les cares l'Hospitalet i el Sant Andreu, i l'endemà a Terrassa i Europa. La final serà el dissabte 25 i tots els xocs arrencaran a les 8 del vespre.
I en motors ja és oficial la tornada de Fernando Alonso a la Fórmula 1.
A partir de l'any que ve, el pilot asturià es posarà al volant de Renault, amb qui ja havia estat en dues etapes diferents, en les primeres de les quals es van butxacar dos títols mundial.
I qui també podria tornar, en aquest cas al Barça de bàsquet, és Pau Gasol.
Un dels factors que podrien propiciar que el de Sant Boi es vestís de blaugrana seria l'arribada del nou tècnic, Sarunas Jasikevicius, amb qui manté una bona relació. Gasol, que ja va jugar al Barça abans de fer el salt a l'NBA, té 40 anys, dels quals gairebé la meitat se'ls ha passat a la Lliga Americana.
I un últim apunt, la Ryder Cup de golf queda ajornada pel coronavirus.
La competició que enfronta cada dos anys Europa contra els Estats Units estava prevista per a finals de setembre a Wisconsin, però finalment es disputarà el 2021.
Un minut per arribar a 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. I tornem demà a partir de les 9 del matí en una nova edició del Cafè de la Ràdio. Tota la informació, però, estarà actualitzada a la nostra web i també a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i Instagram. Que vagi molt bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.